Chris Cornell, protagonista avui de la tria del David Carmona per començar precisament aquesta setmana, una setmana que ha arrencat amb la companyia de la Elena Aranda en el nostre cafè de l'aire i de l'aire i aquí, de l'aire i aquí. Estava pensant ara que la Viviana ens ha portat un apunt que ens pararà de l'espai exterior, però malauradament hem de començar amb una nota necrològica, Viviana, que acaba de sortir a la llum.
Doncs sí, i és que ha mort el mestre del cine italià Bernardo Bertolucci als 77 anys. El director de cinema, considerat un dels mestres italians del setè art, ha mort avui als 77 anys a Roma, segons informava doncs, el diari local La República. És autor de pel·lícules clau com El último tango en París, Novecento o El último emperador, pel que va obtenir dos Oscars a la millor direcció i al millor guió a 1988. El cineasta portava anys en cadira de rodes lluitant contra una enfermetat. El 2007 va obtenir el Lleó d'Or a la carrera de la Mostra de Venècia i el 2011 la Palma d'Or d'Honor al Festival de Cannes. Durant la seva carrera va filmar una vintena de pel·lícules entre produccions colossals i minúscules, obres experimentals i més tradicionals, i va deixar un segell inoblidable en el cinema italià i internacional. Va ser també guionista, productor i polemista, com recorden els mitjans italians. El seu últim film és Tu i jo, de 2012, basat en una novel·la de Niccolò Amatini.
Doncs penjarem ara aquesta referència, precisament, que ha aparegut ara fa res, sobre aquesta mort, com deien, de Bernardo Bertolucci, el mític, com deien, director de cinema, que durant uns anys va ser famosíssim, precisament per el tema de l'últim tango a París.
Que fa poc va tornar a sortir a la palestra perquè l'actriu doncs, va acusar-lo a ell i a Marlon Brando de no portar-se massa ben bella.
Exacte. Vinga, doncs, l'apunt d'avui la Viviana ens el portarà d'aquí un momentet i ens parlarà de Mart, que tornarà a tenir protagonisme per una missió doncs, de l'espai en la qual es vol conèixer precisament què hi ha a l'interior de Mart. També tindrem avui espai de matrimoni cultural amb l'arqueòleg, precisament de l'àrea de patrimoni cultural, de recerca històrica de patrimoni cultural, l'Abel Fortó, que avui ens vol parlar sobre el concepte orri i dolmen. Vincularem les dues qüestions i parlarem d'aquests establiments situats en alta muntanya que tenia un origen o una destinació molt concreta, però que la recerca ha fet que es poguessin doncs, aprendre moltes coses amb les últimes troballes que s'han fet. I tancarem amb la Mary Picard, que entre d'altres qüestions ens vol parlar d'una setmana, Viviana, musicalment parlant molt intensa, amb la visita de Jane Birkin al Prat del Roure, en el Festival Escaldenc, i dijous, i Love of Lesbian diumenge a l'Auditori Nacional.
Doncs hi tenim setmaneta musical moguda.
No està malament. I començarem la part nacional d'aquesta revista d'actualitat musical amb aquests dos arguments. Però, com dèiem, avui l'apunt Viviana ens porta a Mart.
Doncs sí, i és que avui és el dia en el que una nova missió arribarà a Mart. I què van a fer a Mart? Doncs intentar saber què s'amaga sota l'àrida superfície de Mart. És la gran pregunta a la que ha de respondre la sonda InSight, la primera dedicada a escrutar l'interior del planeta, que aterrarà avui cap a les 20:47 hora nostra a l'equador marcià, més o menys. Les dades que aportarà han d'esclarir com són el nucli, el mantell i l'escorça de Mart. És a dir, comprendre millor la història de Mart i a la seva vegada, aportarà perspectiva per comprendre millor la història d'altres planetes rocosos com són el nostre, la Terra. La sonda ha de sobreviure a l'aterrissatge. Això és el que més por els hi fa. I és que li espera un descens vertiginós que la NASA ha descrit en un comunicat com 7 minuts de terror.
Yeah.
I quan diu sense això és que ha de frenar dels 19.800 km per hora al que està viatjant des del 5 de maig, quan va sortir de la Terra, doncs ha de passar d'aquests 19.800 km hora a 8 km hora. Diguéssim que la desacceleració és bastant heavy. Tot i que va equipada amb un escut tèrmic que dissiparà el 99,5% de la seva energia cinètica i un paracaigudes de 11,8 metres de diàmetre i amb retrocoets per ajudar-la a frenar, la densitat de l'atmosfera de Mart equival a només un 1% de l'atmosfera terrestre, el que dificulta les maniobres d'aerofrenat. A més, la darrera sonda que va intentar aterrar a Mart amb paracaigudes i retrocoets doncs va acabar una mica esclafadeta contra el que és el terra marcià. Per minimitzar els riscos, la NASA repeteix el mateix sistema d'aterrissatge que ja va utilitzar amb èxit a la missió Fènix, que va arribar al 2008 al costat del Pol Nord de Mart, i ha escollit com a destí la Elysium Planitia, que diuen que és el lloc més avorrit de Mart.
Sí? Sí. No passa res.
No, no, és que no passi res, que és pla.
Ah.
És el més assemblat a una pista d'aterrissatge que han trobat.
Era avorrit orogràficament parlant.
Sí, clar. Uh-huh. Ja que l'objectiu de InSight és estudiar l'interior del planeta, els responsables de la missió han preferit que el lloc d'aterrissatge fos el més simple possible. Han evitat penya-segats, muntanyes, qualsevol relleu espectacular, inclús qualsevol roca gran. I han buscat un lloc pla i el més semblant possible al que dèiem un aeroport, una pista d'aterrissatge. Des de la NASA esperen un dia molt clar a Mart per aquest aterrissatge. Això ho va declarar dimecres en roda de premsa Rob Grover, que és l'enginyer de la NASA que supervisa l'arribada d'InSight al planeta. Si tot surt segons el pla previst, la senyal de que InSight ha arribat a la superfície serà captada per dos petits satèl·lits del tamany d'una caixa de sabates i que van partir cap a Mart en el mateix coet que la sonda. Marco, que és com es diuen, que és Mars Cube One, protagonitzaran una missió paral·lela a InSight per assajar una tecnologia de comunicació interplanetària amb flotes de petits satèl·lits. Mart està ara a 146 milions de quilòmetres de la Terra.
Anem a dir, a Terra demà?
No, a Terra avui.
A Terra,
és que
perdó,
aquesta notícia és d'ahir.
És d'ahir, a Terra avui, a Terra avui,
sí,
exacte.
Sí. A aquesta distància les senyals triguen 8 minuts en arribar d'un planeta a l'altre. El centre de control de la missió, el JPL, espera rebre la confirmació de l'aterratge al voltant de les 20:55 hora nostra. En el cas de que els Marco no funcionin bé, s'hauria d'esperar 6 hores més a que algun dels satèl·lits que està actualment a Mart sobrevoli la zona d'aterratge i informin sobre l'estat del InSight. Està programada aquesta sonda per començar a treballar sense esperar a rebre instruccions de la Terra, és a dir, arribar,
ja té,
ja caure i
som-hi. Ja ho té programat.
El primer que farà serà desplegar els seus panells solars, una operació crítica, ja que l'InSight només té bateria per aguantar un dia a Mart. Tota la resta ho haurà de fer amb aquesta energia que rebrà quan desplegui els panells. Un cop assegurada la font d'energia, desplegarà un braç robòtic i col·locarà sobre la superfície un sismògraf construït a França per detectar terratrèmols i identificar en quin lloc de Mart s'han originat. Després col·locarà una petita cúpula metàl·lica sobre el sismògraf per protegir-lo del vent i dels canvis de temperatura. El registre del sismògraf permetran fer una estimació de lo grossa que és l'escorça i els radis del mantell i el nucli de Mart. Al gener entrarà en acció el segon instrument construït a Alemanya, que perforarà el terra marcià fins a 5 metres de profunditat i medirà quanta calor surt de l'interior del planeta. InSight va equipada també amb una estació meteorològica construïda a Espanya i aportada pel Centre d'Astrobiologia amb seu a Torrejón de Ardoz. Medirà els vents en el lloc de l'aterratge, per assegurar-se de que el braç robòtic pugui desplegar els instruments sense perill a que se'ls endugui al vent. Serà important també per comprovar si les vibracions mesurades pel sismògraf procedeixen de l'interior del planeta o es deuen als vents que agiten l'instrument. El calendari de treball preveu que InSight estigui activa durant una mica més d'un any marcià, és a dir, fins al novembre de 2020. Si la sonda està en bon estat en aquell moment, la missió probablement es prolongarà.
Molt bé, veurem, perquè recordo que també es va dir que hi havia una sonda, que la veritat no recordo el nom, havia de durar el que havia de durar i va durar, no sé si un any més.
Sí, per això, ells ara han calculat això, un any marcià, que seria, pel que diu aquí, 2 anys nostres, perquè és novembre 2020, i si al novembre 2020 la sonda continua treballant bé, no la retiraran, sinó que continuarà.
Veurem. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Molt bon dia.
Bon dia.